Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Què tal, com esteu? Vinga, va, que avui és dimarts 7 de gener, el dia en què molts nens i nenes jugaran amb les joguines que els han portat els Reis, però també el dia en què molts tornem a la feina. Avui nosaltres tornem, després d'unes llargues vacances, reprenem el camí amb noves il·lusions, amb nous reptes i, sobretot, amb nous propòsits. Teníem moltes ganes de compartir amb vosaltres un any que apunta a ser fabulós. L'any en què farà 50 anys de la mort de Franco i també del retorn de Tarradellas. En farà 80 del final de la Segona Guerra Mundial, 25 que Putin va guanyar les primeres eleccions i, més recentment, 5 anys que la Covid va entrar a les nostres vides. Un any on parlarem també de drets dels ciutadans. 70 anys fa, després que Rosa Parks es negués a cedir un seient en un autobús a un home blanc, i 35 després que Nelson Mandela sortís de la presó. També farà 2 dècades de l'entrada en vigor de la llei espanyola contra la violència de gènere, del matrimoni homosexual o de l'aprovació del Parlament del nou Estatut. Farà 70 anys, que es va crear la Copa d'Europa, i en farà 10 que l'equip masculí del Barça no la guanya. I també serà un any en què recordarem Ernest Lluch, Salvador Espriu o Joan Capri, entre d'altres, i celebrarem el mig segle perdoneu, de la Fundació Miró. També farà 40 anys aquest programa, per cert, el matí de Catalunya Ràdio. Fa 40 anys que va començar a emetre a Catalunya Ràdio. Però també serà un any en què passaran moltes coses. D'aquí a pocs dies investiran de nou el president de Venezuela, Nicolás Maduro. El dia 20 de gener tornaran a investir Donald Trump president dels Estats Units. El 23 de febrer Alemanya votarà i decidirà si l'extrema dreta segueix obrint-se camí a Europa. I a Espanya veurem què passa amb l'estabilitat de Pedro Sánchez i quin paper jugarà Junts en tot això. Aquest, per cert, serà un any en què el Constitucional decideix si Carles Puigdemont pot tornar gràcies a l'amnistia. És l'any en què s'han de concretar, per exemple, la hisenda catalana. És l'any en què s'haurien de notar també les millores de Rodalies. L'any on l'economia seguirà creixent, però el gran problema serà pagar el pis. L'any en què es farà al Brasil la trentena cimera del clima, amb la incògnita també de què han servit les 29 anteriors. L'any en continuarà també les guerres de Gaza i Ucraïna, l'any en què veurem si la intel·ligència artificial avança i com ho farà. És l'any on el Barça, per exemple, també està en el punt de mira, i en concret Joan Laporta. I l'any en què el cinema català tindrà el repte de repetir els resultats d'aquest any 2024. Nosaltres, al matí de Catalunya Ràdio, hi serem. A la Ràdio Pública tenim els millors professionals i els millors recursos per explicar-vos un any que pinta apassionant. I avui us saludem amb la voluntat d'expressar un compromís per aquest 2025. Ens comprometem a continuar treballant per ser el servei públic de referència, la ràdio essencial de Catalunya, amb la informació contrastada, objectiva i, en aquest temps de fake news, amb el compromís de donar-vos les millors eines perquè pugueu prendre les vostres pròpies decisions amb informació veraç. Volem, en especial, que el matí de Catalunya Ràdio sigui un espai de referència i de reflexió de primer nivell en l'habitatge, en l'educació, en la immigració, passant per la cultura, la seguretat, la lluita contra la desigualtat i per la comunicació. Catalunya Ràdio i els mitjans públics han de ser el motor que impulsi el benestar de tothom, sense distincions. Aquí tothom hi és benvingut perquè som la ràdio de tots els catalans. I per aconseguir-ho aquest any, volem ser més valents. Ens hem proposat posar-hi una mirada renovada, una mirada que no només busqui l'audiència, sinó també, com deia, aquesta imprescindible vocació de servei públic i de compromís també amb la nostra llengua i la nostra cultura, els eixos vertebradors de la societat catalana. I en un moment en què els models privats sovint s'imposen sobre els públics, és imprescindible també recordar-nos cada dia que el servei públic no és només un conjunt de papers burocràtics, sinó també uns organismes pensats per l'interès general. I això vol dir que estem compromesos en la qualitat i en l'excel·lència. Al matí de Catalunya Ràdio serem exigents amb els polítics, els marcarem de prop, ho farem, però també ens exigirem a nosaltres, en tant que professionals de la ràdio pública i en tant que ciutadans, a contribuir a aquesta transformació. Tenim a les mans l'oportunitat, un any més, de millorar la qualitat dels mitjans públics, i aquest any ho continuarem fent, sense por i al servei de la gent. Estem compromesos amb el nostre país. Per fer-ho, ho farem més cohesionats, més justos, i per això convido tothom a participar d'aquest projecte. Hem de sumar esforços. I avui, que comença un nou any, obrim les portes i les finestres de Catalunya Ràdio. Benvinguts a un nou any, benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Bon dia, Catalunya!
Ricard Ostrell, el matí de Catalunya Ràdio. Bon preu i esclat us ofereix aquest espai.
Dimarts 7 de gener, intervals de núvols, la temperatura que baixa una miqueta més, en canvi de cara demà pujarà lleugerament, vent de garbí o llebeig que portarà també intervals de núvols al matí, però a la tarda al nord-oest, Pirineu Occidental, alguns primers ruixats amb una cota de neu baixant a 1.600 metres. Tot plegat, de moment, poca cosa.
Fes la compra a bonpreuesclat.com i te la portem a casa. És fàcil, ràpid i comodíssim. També te l'entreguem a domicili a Barcelona. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions i els codis postals de les poblacions on ja està actiu el servei a bonpreuesclat.com. Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online.
El matí de Catalunya Ràdio.
Ara són les 8 i 6. Passem les notícies d'aquest matí amb la redacció d'informatius i del matí de Catalunya Ràdio. Avui s'ha de fer la reunió que us va avançar aquest programa per abordar els talls de telefonia mòbil al Pirineu. La Generalitat ha convocat les principals empreses telefòniques després dels problemes d'aquestes festes. Judit Perpinyà.
Molts dels pobles on aquests talls són habituals se senten abandonats. Juan Antonio Serrano, alcalde de Viella, en declaracions a aquest programa.
Això demostra una vegada més el poc interès que tenen tant les companyies com segurament els governs per les poblacions amb pocs habitants, allunyades, mal comunicades.
I a Gósol, al Berguedà, l'Ajuntament assegura que acumulen 15 talls només durant el 2024. L'últim tall va durar 4 dies i això va fer que bars o comerços no poguessin fer gairebé res.
Un 95% aquí dalt et venen amb tarja, a no sigui algú que ja sàpiga el problema que hi ha, i aleshores pues, no podies treballar.
És el que ens deia Mercè Macià, propietària d'un bar a Gósol. L'alcalde del municipi, Rafael López, admetia que se'ls acaba la paciència.
I això ens fa perdre visitants, ens fa perdre facturació, les reserves cauen i, evidentment, això és un greuge importantíssim del que ningú se'n fa càrrec.
Una altra avaria va afectar diversos municipis de la Vall d'Aran, l'Alta Ribagorça i el Pallars Sobirà el passat 29 de desembre. La reunió d'avui ha de servir perquè les empreses del sector expliquin quins plans tenen per evitar que es reprodueixin aquests problemes. Però la consellera Sílvia Paneque admetia, també en declaracions al matí de Catalunya Ràdio, que de moment no buscaran sancions.
Abans d'abordar camins sancionadors, ens agrada doncs, parlar amb les companyies, ens agrada parlar amb les empreses, saber si hi ha solucions i primer caminar pel camí de les solucions.
Sobre aquest fet, el comentari de Jordi Selles.
Des que la telefonia mòbil es va convertir en l'autèntica eina global de comunicació, cada vegada hem anat perdent més la noció de com de física continua sent la xarxa que nosaltres necessitem per comunicar-nos. Són cables de fibra òptica que creuen els oceans, els mars. Això provoca que, sobretot en territoris on realment és molt difícil poder accedir, el cost de fer arribar aquestes xarxes de nou sigui cada vegada més elevat. I això genera també cada vegada més necessitat de redundància en aquestes dades, perquè la connectivitat avui és un bé de primera necessitat.
És el comentari del col·laborador del Matí de Catalunya Ràdio, Jordi Selles. I avui a la portada del Diari El País hi trobem també una dada molt reveladora. Un de cada 6 votants a Espanya donaria suport a l'extrema dreta, Frederic Vincent.
Segons el sondeig, si les eleccions generals fossin avui, Vox obtindria el 16% dels vots i això encara caldria afegir-hi un 2,4% que obtindria el partit S'ha acabat la festa de l'agitador ultra, Alvise Pérez. Per cert, recordem que l'Audiència Nacional demana investigar-lo per suposat finançament il·legal a la campanya de les eleccions europees.
L'extrema dreta serà, com dèiem, un dels punts claus del 2025. Veurem quin paper fa també a les eleccions alemanyes del mes que ve. De moment, l'extrema dreta s'acosta al poder a Àustria. Aquest era el moment en què l'ultradretà Herbert Kickl sortia del despatx del president del país amb l'encàrrec de formar govern. Ell és el líder del Partit de la Llibertat, és la formació més votada en les eleccions de setembre. I aquests són els crits dels manifestants contra la decisió del president austríac d'encarregar a l'extrema dreta formar aquest govern. Berlín, Oriol Serra.
El president de la República Federal d'Àustria, Alexander Van der Bellen, anunciava així l'encàrrec de formar govern que ha fet a l'extrema dreta a contracor.
El nou líder designat del Partit Conservador, Christian Stocker, ha anunciat públicament que el seu partit està disposat a obrir negociacions per formar govern amb el Partit de la Llibertat. Aquesta és la nova situació.
Recordem que conservadors, socialdemòcrates i neoliberals han estat negociant la formació d'un tripartit des de les eleccions del 29 de setembre passat, uns comicis que havia guanyat el xenòfob Partit de la Llibertat d'Àustria. Des de Berlín, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
L'extrema dreta és una de les preocupacions dels líders europeus, una altra és Elon Musk.
Das Entscheidende ist, dass Herr Musk eine...
El canceller alemany Olaf Scholz ha carregat aquesta setmana contra el suport de Musk a l'extrema dreta alemanya. Doncs bé, a les últimes 24 hores se n'han afegit dos líders europeus més.
Sí, gairebé de manera simultània. El primer, Emmanuel Macron.
Voilà, disons, si on nous avait dit que le propriétaire d'un des plus grands réseaux sociaux du monde soutiendrait une nouvelle internationale réactionnaire...
Si fa 10 anys ens haguessin dit que un magnat de les xarxes socials crearia una internacional reaccionària i intentaria influir en les eleccions, no ens ho hauríem cregut, és el que deia Emmanuel Macron, a França. Però pràcticament a la mateixa hora, al Regne Unit...
Because those that are spreading lies and misinformation... as far and as wide as possible. They're not interested.
El primer ministre britànic, Keir Starmer, acusava Elon Musk de mentir i d'actuar en benefici propi, després que el milionari critiqués, evidentment, a les xarxes socials, com el govern britànic havia gestionat casos històrics d'abusos sexuals a menors dels últims anys.
I tot això l'espera que Elon Musk ocupi un lloc a l'administració de Donald Trump. El seu nou mandat ja és més a prop després que el Congrés dels Estats Units n'hagi certificat el triomf electoral. Washington, Francesc Garriga.
4 anys després de l'assalt al Capitoli, Washington ha tornat a la normalitat de confirmar la victòria electoral amb un tràmit d'una hora, sense sorpreses ni ensurts. Com a presidenta del Senat, la vicepresidenta Kamala Harris ha hagut de passar pel tràngol de ser ella qui llegís la certificació oficial del triomf de Donald Trump als comicis del novembre passat.
The votes for president of the United States are as follows. Donald J. Trump of the state of Florida has received 312 votes.
Ja només queda un pas abans de tornar a tenir Donald Trump instal·lat a la Casa Blanca. La presa de possessió. Això serà el dilluns 20 de gener. Des de Washington, Francesc Garriga, al matí de Catalunya Ràdio.
I el que es va veure ahir al Capitoli va ser un contrast real amb el que va passar el 2021, com ara explicava el Francesc Garriga, amb l'assalt que va protagonitzar els partidaris de Donald Trump al Capitoli. I sobre això, el comentari del consultor polític Ferran Fernández.
Tots tenim a la nostra retina el que va passar just fa 4 anys quan Trump va encoratjar els seus partidaris a assetjar i interrompre la sessió conjunta del Congrés i el Senat dels Estats Units que havien de certificar la seva derrota. Amb la sessió pacífica d'ahir, Trump ja ha complert tots els passos necessaris per poder jurar el càrrec el proper dia 20 de gener a les 12 del migdia. D'aquí 2 dilluns, començarem a sortir de dubtes sobre com serà el seu segon mandat. Però el més important serà veure com el Partit Demòcrata combat el trumpisme i pot ser font d'inspiració per a tots els partits tradicionals d'Europa davant l'auge de l'extrema dreta.
Comentari de Ferran Fernández pel matí de Catalunya Ràdio. I avui la política catalana, són les 8 i 12, també reprèn el curs polític. Un dels interrogants més imminents serà si el govern podrà aprovar els pressupostos. Jordi Corbalan.
La consellera d'Economia, Alícia Romero, farà una roda de contactes amb els grups polítics, començant pels socis d'investidura i amb els agents socials per dibuixar l'escenari pressupostari del qual depèn en bona part el compliment dels compromisos amb Esquerra i els comuns.
Sense presses i buscant sempre el millor per Catalunya. Ara governarem.
Esquerra, amb Oriol Junqueras al capdavant, ha deixat clar als socialistes que no hi haurà nous acords fins que hi hagi avanços en les matèries pendents, com el finançament o Rodalies.
Honorar els acords, honorar els pactes.
Els comuns estan disposats a fer valer els seus vots perquè el govern es mogui especialment en matèria d'habitatge.
No significa de cap de les maneres un xec en blanc.
Mentre que a Madrid, Junts té la clau de la legislatura de Pedro Sánchez.
La pèrdua de confiança que li vam atorgar.
Amb la cessió de les competències d'immigració sobre la taula, Jordi Corbalan per al matí de Catalunya Ràdio.
I per cert que l'històric Joan Delort, el càrrec més veterà del Departament d'Interior, es jubila, Pol Foradada.
Avui està previst que el govern aprovi el cessament com a director general dels bombers de la Generalitat, segons avançat Nació Digital i ha confirmat aquesta emissora. Delort ha sobreviscut governs de tots els colors polítics, des de Jordi Pujol fins l'actual de Salvador Illa.
I a Madrid també avui es fa la primera reunió del Consell de Ministres del 2025. Serà l'endemà de la Pasqua Militar.
Quedarà, com me pasó a mi i també a tu abuelo, entre tus mejores recuerdos de formació militar.
El rei Felip feia aquesta referència a Joan Carles I quan s'adreçava a la princesa Eleonor, això mentre encara cueja la festa d'aniversari del rei emèrit, Pol.
A Abu Dhabi, on viu el rei, i on li van muntar un espectacle de drons, això malgrat que la Casa Reial demanava discreció en la celebració, com deia al matí de Catalunya Ràdio la periodista especialitzada en la Casa Reial, Pilar Eire.
Zarzuela este año había pedido discreción al rei. Recordemos que el año pasado, por estas fechas, salió una portada en la revista Hola del rei partiendo una tarta con un responsable, como si fuera una boda o una cosa muy rara. Yo creo que en Zarzuela deben estar bastante enfadadas.
Mentrestant, demà ha de començar el programa d'activitats que ha organitzat el govern espanyol per commemorar els 50 anys de la mort del dictador Franco. El rei Felip no hi assistirà oficialment per motius d'agenda, però hi anirà a altres actes.
I tot això mentre aquesta setmana també s'accelera el calendari judicial. Anem cap a Madrid. Tània Tàpia, bon dia.
Bon dia. Sí, demà mateix declara com a testimoni, per tant, obligat a dir la veritat. La mà dreta de Díaz Ayuso és Miguel Ángel Rodríguez. La Moncloa veu la seva mà en l'estratègia que ha acabat amb el fiscal general imputat en el cas de la parella d'Ayuso. També declararan 8 periodistes que han d'esclarir, entre d'altres, si Moncloa o el fiscal van filtrar o no informació sensible sobre el cas. Dimecres també està citat el germà de Pedro Sánchez pel cas de la Diputació de Badajoz. Ell ho fa com a investigat, tot plegat, material que el PP pensa extrem al màxim, ja treballa en noves citacions a les comissions d'investigació del Senat pels casos de presumpta corrupció que afecten el govern espanyol.
Ben tornada, Tània.
Moltes gràcies, moltes ganes.
I per cert, parlant dels tribunals, avui comença també el judici contra Francisco Álvarez Cascos, que va ser vicepresident amb José María Aznar.
Cascos seu avui al banc dels acusats per suposadament haver carregat despeses personals a Fòrum Astúries, que és el partit que va crear el 2011 després de deixar el Partit Popular.
I sobre el calendari judicial d'aquest 2025 i sobretot sobre aquests casos que envolten a Pedro Sánchez, comentari d'Estefania Molina.
El calendari judicial seguirà colpejant Pedro Sánchez aquest 2025. Ara bé, el president del govern espanyol sap que cap dels seus socis té interès en fer-lo caure, molt menys mentre que no hi hagin informacions conclusives que l'esquitxin directament a ell. És més, amb la commemoració dels 50 anys de la mort de Franco, encara és més probable que s'estrenyin les files del bloc d'investidura. El PP es ficarà de perfil, Vox trobarà la forma de lluar el passat i ja veurem si no hi ha exhibicions ultres pel carrer.
És el comentari de la politòloga Estefania Molina. I atenció amb això, perquè des del 2020 la Generalitat pràcticament no ha lliurat títols oficials d'ESO, batxillerat i formació professional. Estem parlant dels títols sol·licitats i pagats per als alumnes. Lara García.
Milers d'alumnes que s'han graduat en els últims 5 anys a Catalunya esperen rebre els certificats que acrediten els seus estudis. És el cas de l'Alba Mármol, que fa 5 anys que espera que li arribi el títol del batxillerat.
Vaig anar a preguntar a l'institut un dia, allà tampoc en saben res, em van dir que parlés amb la Conselleria d'Educació, però no hi ha hagut manera de contactar amb ells ni d'obtenir resposta.
El Departament d'Educació del Govern gairebé no imprimeix titulacions oficials des que el 2020 es va acabar el contracte de l'empresa que els imprimia. Des de llavors, la Conselleria no ha estat capaç d'adjudicar-ne un de nou. Les tres últimes licitacions han quedat desertes per recursos interposats per les empreses que opten el contracte i ara ningú està fent la feina. Segons fonts de la Conselleria, el govern està treballant en una nova licitació per aquest 2025. Lara García, pel matí de Catalunya Ràdio.
El testimoni que acabem d'escoltar també ens l'ha fet arribar aquesta queixa a través de la bústia de denúncies del matí de Catalunya Ràdio. Si ens esteu escoltant i voleu també fer arribar les vostres denúncies, ho podeu fer trucant o enviant una nota de veu de WhatsApp al 636-36-0609. 636-36-0609. I avui fa 10 anys d'això.
Bonjour à tous, on commence ce journal avec cette fusillade en plein centre de Paris, dans le 11e arrondissement. Des hommes cagoulés auraient pénétré les locaux de Charlie Hebdo, un salarié...
L'atac a la redacció de Charlie Hebdo. Hi van morir 12 persones en el primer d'una sèrie d'atacs a París aquell 2015 que acabaria amb 150 víctimes mortals.
Que ce message de la liberté, nous continuerons à le défendre.
Llavors, president francès François Hollande prometia defensar la llibertat. Charlie Hebdo publica avui, per cert, un número especial on es veu un home assegut sobre el canó d'un fusell sota el titular indestructible. París, Isabel Galí.
Serà un dia de records dolorosos a París i a tot França, una dècada després de l'atac més directe contra la llibertat d'expressió i el dret a la blasfèmia. Els francesos se n'han refet a mitges. L'editorial del diari Le Monde planteja si aquest atemptat comparable, malgrat la diferència de víctimes a l'11 de setembre del 2001 als Estats Units, no ha fet renunciar per sempre a la pàtria dels drets de l'home als seus valors més preuats. L'atac dels germans Kouachi contra el setmanari Charlie Hebdo es va emportar 12 vides, entre elles la de 8 membres de l'equip editorial d'aquesta històrica revista satírica. Avui se'l recordarà davant els antics locals de Charlie Hebdo. Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
De fet, el director de Charlie Hebdo diu en un editorial que els valors com la llibertat d'expressió no havien estat mai tan amenaçats com ara.
El 2016, un 71% dels enquestats feien costat a Charlie Hebdo, però avui són només un 58%. Als Estats Units, de fet, fa menys d'una setmana, una de les dibuixants estrella del Washington Post va plegar perquè li van censurar una caricatura en què es veia l'amo del diari, Jeff Bezos, agenollat davant Donald Trump.
I per quin moment passa la sàtira? El comentari sobre aquests 10 anys de l'exdirector de la revista El Jueves, Guille Martínez Vela.
L'atemptat contra Charlie Hebdo va ser un sotrac enorme. Ens va recordar com d'important és la llibertat d'expressió i com de fàcil és perdre aquest dret si el donem per garantit i no el defensem prou. Si una cosa caracteritza els darrers 10 anys és que la societat s'ha polititzat molt. I la sàtira també s'ha polititzat molt. També en aquests 10 anys s'han popularitzat enormement les xarxes socials. I s'ha demostrat que la sàtira hi circula molt bé. Això, per una banda, ha fet que el poder hagi volgut controlar aquesta lliure difusió d'opinions i la passada dècada han sovintejat les querelles per tuitejar acudits o per cantar versos satírics. Ens hem tornat molt exigents amb la sàtira. Però això és bo, vol dir que la sàtira es valora.
És el comentari de Guille Martínez Vela, exdirector del Jueves. I aquesta matinada... Terratrèmol al Tibet. L'últim balanç que ha donat l'agència Reuters és de 53 persones mortes. Francesc Soler.
El terratrèmol ha tingut una magnitud de 6,8 graus i s'ha notat també al Nepal i a l'Índia a 7.000 quilòmetres de distància. Hi ha almenys 62 persones ferides, però el balanç pot ser molt pitjor perquè ha afectat una ciutat, Shigatse, on viuen més de 650.000 persones. La televisió xinesa, més imatges de cases amb parets destrossades i sostres enfonsats. El Tibet és una regió anexionada a la Xina amb molta intensitat sísmica.
I un altre dels noms de les últimes hores és el del primer ministre canadenc, Justin Trudeau.
Tinc la intenció de dimitir com a líder del partit i com a primer ministre una vegada el partit elegeixi un nou líder a través d'un procés sòlid amb primàries i escala nacional. Ahir li vaig demanar al president del Partit Liberal que engegui aquest procés. Aquest país mereix una opció real a les pròximes eleccions i m'ha quedat clar, si he de lliurar batalles internes, no puc ser la millor opció en aquestes eleccions.
Trudeau anuncia que plega enmig d'enquestes que posen la seva popularitat en el seu moment més baix.
De moment continuarà el càrrec fins que el seu partit li trobi un substitut. Canadà acumula setmanes de crisi política per la dimissió de la seva ministra de Finances. La premsa del país és avui molt dura, amb l'encara primer ministre del Toronto Star, per exemple, diu en el seu editorial per fi ha pres la decisió correcta.
I avui també us destaquem que sindicats de presons denuncien nous episodis d'agressions a funcionaris, en concret als centres de Lleida i Brians 2 i als blocs on hi ha els interns més perillosos. Estela Bussoms.
En el cas del centre penitenciari de Ponent, l'agressió hauria passat dissabte per part d'un jove reclus de 20 anys considerat molt perillós que prèviament va provocar un incendi a la cel·la. Fonts sindicals asseguren que va clavar cops i puntades als tres funcionaris que van anar a sufocar el foc i que van haver de ser atesos a la mútua. Des de Comissions Obreres, Jordi Uceda es queixa que actualment les agressions a funcionaris gairebé no tenen conseqüències per als interns.
És que hi ha moltes professions que són agents de l'autoritat i nosaltres, que és una cosa que seria, és que seria evident, perquè si tenim que mantindre la seguretat d'un centre, evidentment tindrem que tindre una certa autoritat, doncs no la tenim.
L'agressió a tres funcionaris de Brians 2 hauria passat diumenge també per part d'un intern que acumula múltiples incidents. Des de Lleida, Estela Bussoms per al Matí de Catalunya Ràdio.
I els embassaments de les conques internes han començat l'any a un terç de la seva capacitat. És el doble que ara fa un any, però els experts insisteixen que la sequera continua. Aida Clemente.
Els embassaments són a dia d'avui al 33% de la seva capacitat, mentre que ara fa un any estaven al 16, però des de mitjans de novembre han començat a baixar les reserves. Ho fan de forma lleu, però sostinguda, i tenint en compte que l'hivern no és època de pluja, la situació podria complicar-se si la primavera no és prou plujosa. Actualment, encara hi ha 130 municipis en situació d'excepcionalitat, 52 en prealerta i gairebé 400 en alerta. L'escenari més delicat el continuen tenint a l'Alt Empordà, amb l'embassament del Darnius-Boadella el 17% de la seva capacitat i 16 municipis en situació d'emergència. Des de Barcelona, Aida Clemente per al Matí de Catalunya Ràdio.
I encara alguna cosa més.
Ecco, buongiorno, buonasera a tutti. Oggi abbiamo avuto occasione.
És la veu de la primera dona ministra del Vaticà de la història.
Sí, es diu Simona Brambilla, és infermera, psicòloga i religiosa de les missioneres de la Consolata. El papa l'ha anomenat prefecta de l'organisme vaticà responsable de totes les ordres religioses de l'Església Catòlica. És a dir, com deies, la primera dona en un càrrec com aquest en la història de l'Església.
I aquesta nit l'exèrcit israelià ha continuat buscant tres palestins sospitosos de l'atac d'ahir a Cisjordània, prop d'un assentament de colons israelians on van morir tres israelians. Enviat especial a Cisjordània, Jordi Brascó.
Una de les principals rutes fins a l'assentament colon de Kedumim travessa el poble palestí del Funduk. Allà tres palestins van disparar contra vehicles amb matrícula israeliana i van fugir. Dos d'ells ja estaven fitxats per l'exèrcit israelià, a qui el cap del Consell d'Assentaments de la zona, Yossi Dagan, exigeix mesures dràstiques.
L'exèrcit ha de dur a terme una operació militar contundent com la del Líban o la de Gaza contra la infraestructura terrorista de l'autoritat palestina.
El govern israelià ha anunciat mesures, això sí, sense concretar res, més enllà de dissenyar una ruta alternativa per a que els colons d'aquest assentament no hagin de travessar cap poble palestí. Des del Funduk, Jordi Brescó, pel matí de Catalunya Ràdio.
8:25 i en Crònica Cultural hem de parlar del Premi Josep Pla de Literatura. Marta Viana.
Se l'han portat el biòleg David Bueno, mentre que el periodista argentí Jorge Fernández Díaz ha guanyat el Premi Nadal. Els guardons s'han entregat aquesta nit passada durant el tradicional sopar literari a l'Hotel Palace de Barcelona.
Bueno ha aconseguit el Josep Pla dotat amb 10.000 euros per l'assaig L'Art de ser humans. És un viatge fascinant, segons el jurat, a través de les arts, la neurociència i l'educació. El cervell, de fet, és un camp conegut per Bueno, que li ha dedicat llibres com El cervell de l'adolescent o Educa el teu cervell. Bueno ha defensat la importància de les arts en la vida humana.
Mentre continuem parlant el llenguatge de les arts, hi ha esperança al món.
Pel que fa al Premi Nadal, el més veterà dels guardons en literatura en castellà, el periodista argentí Jorge Fernández Díaz l'ha guanyat amb El secreto de Marcial. És una obra autobiogràfica dedicada al seu pare i als emigrants espanyols. L'acció passa entre Astúries i Buenos Aires i entre la segona meitat del segle XX i l'actualitat. Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio.
I un dia més hem de parlar del Liceu, on aquests dies hi ha hagut polèmica pels concerts de bandes sonores de Hollywood Symphony Orchestra que han sonat així. Així, no sé si han sonat, perquè aquesta sona bé, diguéssim, eh?
Aquests dies, doncs, hi ha hagut moltes queixes del públic per la qualitat musical dels concerts. Hi havia trompetes desafinades. Per exemple, aquesta orquestra no és la prestigiosa formació nord-americana que sol gravar bandes sonores de Hollywood, sinó una orquestra que opera a Europa sota el mateix nom. Fins ara, Liceu alegava que ells havien llogat la sala als organitzadors dels concerts i que no tenien, deien, cap poder de decisió en l'aspecte artístic. Doncs bé, ara el Liceu rectifica i assegura que prendrà mesures. N'ha parlat a TV3 el director Valentí Oviedo.
A partir de demà crec que toca fer l'anàlisi de què ha passat i actuar en conseqüència. La gent que ve al Liceu doncs espera del Liceu la qualitat pròpia d'una institució de quasi 180 anys d'història.
En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, ahir un dels músics denunciava les condicions pèssimes amb què treballen.
No hemos ensayado las obras que vienen de Disney para esta tarde, por ejemplo.
Nada.
Nada, cero. Nos han dado las partituras anoche y ahora estamos de viaje. Hay gente que está sin cobrar a una, dos semanas de haber empezado ya. Bueno, un poco desastre, claro.
Mentrestant, la promotora NK Prodarte no ha volgut donar cap resposta i l'orquestra tornarà a actuar el dia 11 de gener a l'Auditori de Barcelona.
I de seguida també ampliarem els esports, Robert Prats.
El Barça que demanarà al Consell Superior d'Esports una mesura de gràcia per les inscripcions d'Olmo i Pau Víctor. Des d'algun grup d'oposició a la porta al Futbol Club Barcelona es plantegen fins i tot la moció de censura, mentre que el Madrid passa ronda a la Copa 0-5 a la Deportiva Minera.
De seguida més notícies, però abans també cop d'ull al trànsit. Com tenim la mobilitat aquest matí? Aina Ostrell, bon dia.
Bon dia. La Vant Express de Tortosa circula amb més de 20 minuts de retard i no arribarà a Barcelona fins a 3:15 tocats de nou, a la mateixa hora que acabarà el seu recorregut al Regional Express de Lleida, que també va tard. A Barcelona, des d'avui, canvia temporalment el recorregut de les línies H16, B27 i 59 d'autobús al seu pas pel carrer d'Àlaba.
I pel que fa a les carreteres, Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia.
Quins són els punts vermells a aquesta hora?
Doncs la veritat és que avui es nota molt que encara a moltes escoles no hi ha classe, perquè la veritat és que de vermells gairebé que no n'hi ha. O sigui, diria que Carbassa, la ronda litoral de Barcelona, des de Diagonal Mar fins la Barceloneta, també les entrades per la Gran Via, també Carbassa, l'autopista AP7 entre Bellaterra i Barberà en sentit nord, també a Santa Perpètua, direcció sud, i la C58 a l'altura de Montcada, però un punt molt petit en direcció d'entrada Barcelona.
I ara més notícies amb Marc Corado i Judit Perpinyà. Comencen.
les rebaixes, però les botigues avisen que serà una campanya descafeinada amb descomptes menys agressius que anys anteriors. Tot i això, creuen, la facturació serà bona. Joaquim de Toca, portaveu de Barcelona Oberta.
Els comerciants tenen menys estoc, potser no hi ha tants descomptes, doncs això farà que igual les rebaixes no siguin tan bones, però bueno, és perquè haurem vengut més a la temporada de no rebaixes, que això està bé.
Tot i que la data tradicional d'inici de les rebaixes és avui, hi ha grans establiments i franquícies que s'hi han anticipat, com ja fan des de fa anys. Segons l'empresa de contractació temporal Randstad, aquesta campanya de rebaixes generarà 31.000 contractes. Això és un 22% més que l'any passat.
I alerta.
Amb les estafes i els falsos descomptes que venen amb les rebaixes. O alerta l'Organització de Consumidors i Usuaris, que recorda que els productes han de mostrar el preu rebaixat i el preu original, o bé indicar de forma clara el percentatge de la rebaixa. En qualsevol cas, la qualitat del producte no pot disminuir i la garantia i servei postvenda ha de ser el mateix. Si no és així, es recomana desconfiar i també conservar sempre el tiquet per si s'ha de fer una reclamació.
Sense baixa.
La meitat dels autònoms no l'agafen quan estan malalts. Això segons un estudi encarregat per la companyia d'assegurances Previsión Mallorquina. El mateix sondeig apunta que una majoria dels treballadors autònoms fan només dues setmanes de vacances en tot l'any, és a dir, la meitat del que tenen reconegut per llei les persones assalariades. El motiu de les dues coses, de no agafar-se la baixa i també de no fer vacances, és el mateix, evitar perdre ingressos.
I arrenca.
La fira tecnològica més important del món, als Estats Units. Es fa a Las Vegas i és l'escenari on any rere any es presenten les últimes innovacions del sector. D'entre les novetats més esperades destaquen una cullera elèctrica que reforça el gust dels aliments, un coixí que es mou per evitar que l'usuari ronqui o una guitarra sense cordes. El certamen està organitzat per l'Associació de la Tecnologia del Consumidor i espera superar els 150.000 assistents.
I passa de llarg.
La rifa del nen, Catalunya ha hagut de conformar amb algun pessic del segon i del tercer premi. El segon, el 6.766, ha esquitxat Barcelona, Massalcoreig, el Segrià i el Canà, el Montsià. I el tercer premi, el 66.777, s'ha venut a Martorell, Badalona, Girona, la Pobla de Montornès, Vilaseca, Tarragona i Targa.
Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Can Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Can Llong, la llet de casa. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Divendres, l'Enigmàrius feia els instruments d'orquestra d'una rosa. I la resposta era vents. Calia relacionar els instruments de vent amb la rosa dels vents. Avui, dimarts, primer Enigmàrius puntuable de la Lliga 2025, amb la novetat que la classificació ja sortirà la vostra localitat, sigueu de Sabadell o no. El primer és curt. Elaborem adob. De tres lletres. Elaborem adob. Tres lletres.
Per participar a l'Enigmàrius, cal registrar-se al web i teclejar la resposta a la pàgina catradio.cat/enigmàrius abans d'un quart d'onze del matí.
Són les 8:32. Obrim l'aparador de recomanacions del matí de Catalunya Ràdio. Avui, que és 7 de gener, comencem parlant d'una esperada estrena a les plataformes.
Morning, Jack.
What are you doing here?
Working. And if you jump on my shift, that's just rude, man.
Això és The Pit, que s'estrena aquesta setmana, i qui ens diu per què no ens ho podem perdre és Paula Argar.
Bon dia. Us vinc a recomanar la sèrie The Pit. Es tracta d'un drama hospitalari que intenta ser el més realista possible amb els reptes que es troba el personal sanitari dels Estats Units, que no són pocs. Per aconseguir-ho, cada capítol d'aquesta sèrie segueix un torn de 15 hores d'un metge d'urgències. Així, The Pit és una proposta de ficció de metges diferent i que es pot veure a Max.
I avui és l'últim dia del Circ de Nadal a l'Hospitalet. Fa l'espectacle Soc de la pallassa i actriu Marta Sitjà. Ja no queden entrades amb reserva prèvia, però si aneu 30 minuts abans, hi ha una cua per les persones que no hagueu pogut reservar. És a la feixa llarga de l'Hospitalet. I si sou més d'exposicions...
Un secret és un secret. Confort.
porta i fa companyia.
No us podeu perdre l'exposició Dones de Paraula al Museu Frederic Marès de Barcelona. Ens la recomana el galerista d'art i col·laborador del Matí de Catalunya Ràdio, Artur Ramon.
La paraula és l'element clau per explicar i dominar el món, i prendre-la ha estat un dret reservat tradicional i històricament a l'home. Però diem que parlem la llengua mare perquè és la dona qui ens transmet l'ús del llenguatge. Dones de Paraula, la magnífica exposició del Museu Marès, comissariada per Maria Garganté, experta en art barroc, explora l'ús de la paraula a través de l'univers femení i ho fa amb obres d'art del segle XVI al XVIII provinents de les col·leccions del museu. No us la perdeu.
I com cada dimarts...
What drove you to get your daughter on that tennis court?
Avui a nit, sense ficció, sobre la història de Richard Williams, pare de les tenistes Venus i Serena. Ens ho explica el director del documental de 3CAT, David Bassa.
El documental d'avui és una autèntica pel·lícula de superació, però una pel·lícula totalment real, on veurem amb gravacions casolanes i entrevistes inèdites com en Richard Williams, el pare de la Venus i la Serena, va convertir la seva infantesa en un programa d'entrenament implacable i sense treva. Una infantesa dura, però amb un final feliç, ja que les dues germanes Williams van aconseguir sortir del gueto on havien nascut i trencat totes les barreres socials i racials que, malauradament, encara avui són vigents als Estats Units.
I avui també, en esports... Parlarem del Barça perquè demana la intervenció del Consell Superior d'Esports per poder tramitar les inscripcions d'Olmo i Pau Víctor.
Aquest matí el Club Blaugrana té previst demanar al Consell Superior d'Esports aquesta mesura de gràcia per poder inscriure els dos jugadors que estan concentrats a l'Aràbia Saudita amb l'equip Blaugrana per jugar demà a semifinal de la Supercopa contra l'Atlètic Club. També hi és Lamine Yamal.
I els grups d'oposició demanen la dimissió de Joan Laporta o que se sotmeti també una qüestió de confiança. No es descarta fins i tot, atenció, la moció de censura.
Del cas Olmo és una situació que ha mobilitzat tots els grups d'oposició a Joan Laporta. El diari Esport publica avui la intenció del soci Jordi Ferrer de presentar aquest matí una moció de censura contra Laporta a les oficines del Futbol Club Barcelona, com ja va fer, de fet, amb Josep Maria Bartomeu fa 4 anys. Ferrer va ser també precandidat a les eleccions al Barça el 2021 i va prometre tatuatges i pizzas als que li donessin suport.
O sigui, qui es vulgui tatuar l'escut del Barça, doncs tindrem un servei de tatuatge aquí per als socis que vulguin donar la signatura i que es vulguin fer un tatuatge.
Durant 3 dies també regalarem una pizza del rei, el rei que el tenim aquí al costat. Ferran Martín, el rei de les pizzas, a cada soci que ens doni la seva signatura.
Veurem què és el que acaba fent Jordi Ferrer. La situació va canviant minut a minut. Fons consultades pel matí de Catalunya Ràdio asseguren que no és segur que es presenti de manera imminent aquesta moció, que se n'està parlant, això sí, però encara no s'ha pres cap decisió.
I els estatuts què diuen? Els estatuts del club, diguéssim.
Són ambigus respecte de si es presenta una moció que quedi invalidada el fet de presentar-ne una segona. El que queda clar és que si es presenta una moció i s'acaba votant, no se'n pot presentar una altra pels mateixos motius fins al cap d'un any. Això està clar. Però fem un aclariment. L'article 41.55.2 dels Estatuts recull que es necessita un 15% del cens de socis perquè es faci la votació. És a dir, s'ha de tenir en compte ara mateix el nombre total de socis amb dret a sufragi actiu el dia de la presentació de la moció, segons indica l'article 55.3, apartat A. Un nombre molt inferior al de les últimes eleccions, ja que hi ha hagut molts socis que tenen la seva condició en suspens des que el club juga fora del Camp Nou.
Ara en parlarem a partir de les 9. Avui és un matí on passaran coses, o poden passar coses, i per tant ho seguirem aquí a la Ràdio Pública a partir de les 9, tertúlia esportiva especial. Avui amb Ramon Bes, amb Laia Tudel, amb Joel Díaz, amb Emilio Pérez de Rozas i amb Carme Lloberes per analitzar la situació del club blaugrana i també si es pot arribar a aquesta moció de censura. I el Madrid, que passa ronda la Copa.
Això, com sempre, plàcidament 0-5 contra la Deportiva Minera. No va poder jugar al seu camp per exigències de la federació, ho va fer a Cartagena. Vinícius va poder jugar també perquè fins avui el comitè de competició no analitzarà la seva expulsió a València. I Carlos Sainz, fora del Dakar, per avaria mecànica.
Mucha decepción. Muy enfadado conmigo mismo. Però, bueno, pues les carreres són així.
Nani Roma continua la cursa sense opció de guanyar, amb una penalització de 52 hores. El Barça de bàsquet, que juga l'accés a la Copa a 9:15, el partit a la pista del Girona, que busca sortir del descens. El Joventut ja està classificat. I a la Copa de Futbol Sala, 8 de final, a partit únic, xot a Barça, Indústria Santa Coloma, Palma.
I afegim ara el comentari de la periodista Sònia Gelmà.
Bon dia, Ricard. Uns pensen que el profe li té mania al Barça i d'altres que la gestió de la porta, no només en el cas Olmo i Pau Víctor, és inacceptable, fins al punt de posar en qüestió que acabi el mandat. Sense partits al Camp Nou es fa difícil saber a quants socis representa el que es coneix com a bloc opositor i quants donen suport Joan Laporta. Així que si la moció de censura va endavant no trigarem a saber-ho. El que és segur és que si el club no hagués arribat a l'últim dia sense els deures fets, el professor no hagués tingut l'oportunitat de tenir-li o no mania. Afortunadament queda la rivàlida. Si la guanyen, tot haurà quedat en un malson pels jugadors. Però després del que els han fet patir, celebrar-ho amb cava com si fos un èxit semblaria fins i tot de mal gust.
Catalunya Ràdio. El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Benvolguda energia. Recordes els estius en els quals dèiem «Mare meva, que algú obri una finestra?» Doncs avui hem entès que és millor fer tots els possibles per no deixar-te escapar.
A IDAE fem 40 anys transformant actituds. I avui, entre tots, estem donant al país una nova energia per créixer i avançar com a societat.
Ai, benvolguda energia. Com hem canviat i com canviarem?
Uneix-t'hi a energiaparalcambio.com. IDAE, Govern d'Espanya.
012, la millor resposta. Necessites treure diners i al teu poble no hi ha oficina bancària? A Catalunya hi ha 503 municipis sense oficina bancària i això suposa un greuge per a més de 300.000 habitants, especialment per als que tenen més dificultats a l'hora d'accedir als serveis digitals i a la banca en línia. La Generalitat de Catalunya posa en marxa el servei de banca mòbil que, almenys un dia al mes, visitarà cadascun d'aquests municipis per prestar els serveis bancaris bàsics i oferir una atenció personalitzada. Banca mòbil de Catalunya. Cap municipi sense serveis bancaris. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Aquest gener estalvia de debò amb Lidl. Comencem aquesta setmana amb els formats estalvi. Mig quilo de nous ara per 3,99. T'estalvies un 25%. I filets de pollastre 950 grams per 5,49. T'estalvies un 20%. Lidl, marca la diferència.
Quan un col·lega et desafia saltant paracaigudes, l'adrenalina et diu...
Sí!
I quan ets a l'avió, l'instint et diu...
No.
Quan penses en un Volkswagen T-Roc, l'adrenalina et diu...
Sí!
I quan el tens davant, l'instint et diu...
Sí!
L'instint no demana opinió. T-Roc des de 24.200 euros subjecte a finançament. Més informació a Volkswagen.es.
Volkswagen.
Llimonada natural Don Simón. Amb suc espremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón amb suc espremut. La gran diferència.
Fies traïdores. 637.000 oients.
Pitatxo per tu, Txero Flavisel.
La travessa. L'aventura continua.
Feliç 2024!
Quin dany, oi? Ara tocaria parlar de tot el que hem fet a 3CAT.
Oh, carai!
Brutal. TV3 ha tornat a ser líder indiscutible per 15 anys consecutiu.
Eufòria!
Catalunya Ràdio no para de créixer.
Pell de gallina, eh?
La plataforma 3CAT ja és tot un èxit. Però vosaltres, aquest anunci, ni fred ni calor, oi? Tranquils, ens heu acompanyat un any més i us volem donar les gràcies.
Moltes gràcies!
3CAT, per un 2025 ple d'entusiasme.
El matí de Catalunya Ràdio.
I ara què diuen els altres? Gerard Jovany, Joel Díaz, Maiol Roger... Hola! Com ha anat això?
Bé,
no?
Ai.
Joel...
He estat a Itàlia.
I què, i què?
Bueno, Itàlia, no?
Itàlia, què dius Itàlia?
Jo és que em considero
però
pràcticament italià.
Al
sud d'Itàlia, sí. Són una mica els andalusos d'allà.
Sí.
I molt bé, molt bé. S'hi menja molt bé, bé de preu. Sí, passa sí. Que he guanyat uns 6 o 7 quilos...
Sí que t'ho notes.
Que se m'han posat bàsicament a les galtes. Sí. I aleshores se m'està caient la cara com el quadre aquell del rellotge del Dalí.
Sí.
M'està caient la cara.
Bueno, pues no està malament, eh?
No, tu també fas bona cara, Ricard?
Sí, lo de sempre.
Sí. Bueno, una mica pitjor.
Sí. I què?
Bueno, i ja està.
Molt bé.
Vale.
I tu s'agrada amb els nens i tot allò.
Sí. Jo he portat una secció, si voleu...
Ah, sí, vinga, què diuen els altres? Va.
Els altres han tornat des de mig desembre, que els trobàvem a faltar.
Sí,
ja l'Herrera ja va començar a posar aquella sintonia nadalenca i va dir, saps què?
Adiós.
I se'n va. I va deixar el Sergio Barbosa. Doncs els trobàvem a faltar, però avui ha tornat Carlos Herrera a la Copa i ho ha fet felicitant-nos un nou any, que en castellà es diu 2025, que té una rima molt facileta, que l'Herrera no ha fet,
gràcies.
Però tots sabem que mentalment sí ha fet.
Se puso a echar cuentas poco antes de que finalizara el año y dijo, hombre, 2025, con ahínco, se cumplen 50 años de la muerte de Franco.
Una pausa dramàtica de 3 segons després d'ahínco. L'Herrera ha tornat amb ganes de fer rimes i de repassar l'actualitat internacional, especialment la del Canadà, on Justin Trudeau ha presentat la seva dimissió, com sabeu, però ell crec, l'Herrera, que ens ha parlat de la dona del Trudeau.
Miren ustedes, Justin Trudeau, ¿quién es este? Este es el primer ministro de Canadá.
La Justine és la primera dama. Els altres han tornat després d'uns dies de festa que han acabat amb l'arribada dels Reis, uns Reis que alguns no toleren, encara que siguin els de l'Orient. Això és a la televisió de Navarra.
Ha despedido a los Reyes.
Nosotros y vamos a por ellos.
Hombre, no digas eso. De menos que hacer hoy una tregua, que es una noche mágica, un poquito de paz.
Bueno, aquí vamos a por el nene Jesús, que aquí no tiene que estar.
Bueno. I què més diuen els altres, Maiol?
Doncs segurament aquesta família de Navarra els han portat carbó, però els Reis han portat moltes coses, han portat joguines i a mi m'han portat una col·lecció de lapsus. Perquè sempre hi ha alegria quan un polític s'equivoca. A casa ho celebrem molt. És molt comú, per exemple, batejar algú amb el nom d'un altre.
Senyora Abascal, o mejor dicho, señor Rufián, discúlpeme. Ha sido un lapsus imperdonable.
Bastant imperdonable. És veritat que Abascal i Rufián es porten a matar, però no a matar literalment, com si li passa a aquest lapsus de Joe Biden.
And now I want to hand it over to the president of Ukraine, ladies and gentlemen, President Putin. President Putin. You can beat President Putin.
Diu, president Putin, què dic? Si vostè vol combatre el president Putin, sí, molt bé, Biden. També hi ha vegades que directament t'inventes el nom.
Una mujer presidenta de la Junta de Extremadura, apellidada Gallardo, y... Perdón?
Gallardo.
Gallardo no. María Guardiola, que és distinto.
Sí, sempre és millor, sempre és molt bo com surt Feijó dels lapsus. Atenció a aquest lapsus geogràfic. Com se'n surt Feijó?
Acabo con la palabra ilusión, porque eso es lo que percibo cada vez que vengo a Andalucía. Y quiero deciros que el 28... Pero, ¿a que os habéis dado cuenta?
Sí, clar.
Ei,
que l'has cagat. També li passa a Pedro Sánchez, eh?
Pues ara voy a Huesca, luego estaré en Aragón.
Vaja, que no siguin al mateix lloc. També hi ha lapsus ideològics, com quan la ministra més de dretes de l'esquerra diu que Espanya és una dictadura.
Espanya està vivint en Catalunya en els últims 40 anys la peor crisi de la dictadura.
O quan Nicolás Maduro s'autoproclama...
Muchas gracias por haber asistido a este histórico congreso fundacional de la Internacional Fascista.
¡Oh! Això el món
la victòria sempre!
Sí, sempre, sempre, sempre. I els que més m'agraden són els de les paraules. I'm a scatman. Perquè quan un verb s'assembla a un altre...
El Partido Socialista fuma y sumar.
O quan la teva última paraula acaba convertir-se en un adjectiu.
Que una o varia de les sedes de Radio Televisión Espantosa de Radio Televisión Española afrontasen, perdón.
Perdón, perdón. O si anem a l'anglès, hi ha gent que trempa molt amb una insurrecció.
Senators will have to decide if they believe Donald John Trump incited the erection. Insurrection. Against the United States.
La insurrecció que la erecció. I si parlem de trampar, aquest lapsus històric de Zapatero.
Hemos hecho un acuerdo para estimular, para favorecer, para follar, para apoyar.
Un acord per follar sempre és maco. I a vegades hi ha paraules que són un perill públic.
Un prófugo de la justícia a la que los poderes al que los a los que los al, a quien los poderes públicos
que per qualsevol serien un obstacle.
Frente tenemos, saben todos ustedes, tenemos a una oposición que ha decidido no construir ser obstáculo.
Obstaculitzar la portaveu del govern, no sabia dir aquest verb, però com diria el gurú dels lapsus, don Mariano Rajoy, siguem comprensius perquè...
Algunos se creen que los que nos dedicamos a la política por eso no tenemos sentimientos, pero somos sentimientos y tenemos seres humanos.
Clar que sí. Gràcies, Maiol. I a les xarxes, què diuen? Va, Joel.
Doncs vinga, va, avui a les xarxes ens recorden bàsicament que Jordi Ferrer, l'home que a hores d'ara lidera l'oposició a l'actual junta directiva del Futbol Club Barcelona, ja té una mica d'hemeroteca. Jordi Ferrer va ser precandidat a les últimes eleccions del Barça. Recordem, en tot cas, que l'únic que cal per ser precandidat a unes eleccions del Barça és ser soci i tenir 500 euros per llogar la sala polivalent d'un hotel de 3 estrelles i fer-hi una roda de premsa. Esdevens automàticament precandidat. Jordi Ferrer ho va fer i des del principi va cridar l'atenció pels seus mètodes a l'hora de recollir signatures. Hem sentit de la mà de Robert Prat que regalava tatuatges. Quina mena de persones fan tatuatge a la seu electoral d'un precandidat a les eleccions del Barça? Probablement ningú, però és que aquesta no era l'única oferta d'aquesta mena de tòmbola que tenia Jordi Ferrer muntada a la seva seu electoral.
Durant 3 dies també regalarem una pizza del rei, el rei que el tenim aquí al costat, Ferran Martín, el rei de les pizzas, a cada soci que ens doni la seva signatura.
Ja, Marta Pascal, una mica, la que
sí,
parlaves.
Era la seva Marta Pascal. Pascal. Crec que era un noi. Una signatura, una pizza. Sí.
Doncs la veu, no, ja dic que la veu s'assemblava a la veu de Marta Pascal.
Bueno, és que si veus les imatges no queda clar, Ricard. Vull dir que és
igual,
aquesta persona vulgui ser...
Tu li has preguntat.
Gràcies. Vinga, aliado, que sóc un aliado. Una signatura, una pizza. Aquesta era l'estratègia de Jordi Ferrer. Què podia sortir malament? Doncs bé, ha sortit malament absolutament tot. Aquí tenim a Jordi Ferrer entonant el mea culpa després del desastre.
¿Crees que la oferta de pizza y tatus también ha perjudicado a que perder credibilidad y seriosidad en su proyecto?
Sí, porque la gente no lo ha entendido y no lo entiendo por qué, porque otros regalaban cantimploras, otros regalaban... kilos d'arroz, que eso sí que me parece denigrante, regalar beneficencia, pero bueno.
És denigrante. Jordi Ferrer és conscient, que s'ha equivocat, però Jordi Ferrer no és tonto. Ho podria arribar a semblar per algú, però no ho és. Jordi Ferrer sabia que la seva campanya també va ser víctima d'imponderables.
De hecho, porque la estrategia de recogida de firmas estaba mal pensada. Estaba pensada en bares en todo Cataluña y los bares están cerrados.
Una precampanya basada en tatuatges, pizzas i bars. No es pot dir que Jordi Ferrer no tingués clar a quina mena d'electoral volia seduir, no? Eren els seus socis amb més pèls a les orelles de tot el Futbol Club Barcelona i segurament és perquè era un col·lectiu que ell ja coneixia, diguéssim, de negocis anteriors.
Des de fa 2 anys em dedico a produir Cinema X. Amb aquest món entro de la mà d'un amic que treballa en un cinema de Barcelona, un Cinema X, i de la família de la meva xicota, que són empresaris de la pornografia.
Aquella campanya, perdó, de Jordi Ferrer no estava mal tirada, però va fracassar perquè a sobre, Ricard, a sobre tenia en contra la premsa. El va boicotejar, Ricard, mira.
Lo del vídeo de la pilota jo crec que està fet amb molt mala intenció. De fet, aquella pilota no sé si ho vau veure que no era rodona, que era completament ovalada. Que és que va ser molta casualitat, perquè després el vídeo on estava donant tocs amb una pilota normal, aquell no l'han penjat, però és igual, al final, escolti...
És que si la pilota és ovalada...
És que li van fer una
puta... Em van putejar, tio.
La veritat és que no és fàcil d'entendre la persona Jordi Ferrer, però jo he trobat unes declaracions on ell mateix admet que una mica està en això del Barça doncs per fer uns riures. I això jo, la veritat, és que ho valoro molt.
No sé, la gente no entiendo por qué no l'ha entendido. Y lo que quisimos hacer es poner una nota de humor a cómo está la situación del país. Pero bueno, la gente no lo ha entendido.
Hola, la gente...
Us parla l'home del temps amb noves informacions. Tindrem ruixats i molt vent a vàries de les regions. Serà un dia ennuvolat i hi haurà neu a les muntanyes. Alguns ports hauran tancat i molt fred a la Segarra.
I pel que fa a les temperatures, Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia, bona hora.
I bon any.
Bon any. Baixa una mica la temperatura, estrenem, diguem, després de Reis, el 2025, després d'aquests 6 primers dies de l'any 2025, avui dia 7, amb un descens a la temperatura, no gran cosa, de fet demà torna a pujar una mica el termòmetre, avui amb sol, intervals de núvols, hi ha alguna boira a la Catalunya central, a la vall del Segre, en principi han d'anar desapareixent, i la neu de les últimes hores, dèbil d'alguns sectors del Pirineu, Pirineu desapareix. Tot això a l'espera demà dimarts d'un dia amb intervals de núvols, gran part de la jornada, esperant un petit front que entre demà la tarda i vespre pot deixar una miqueta de neu, ben poqueta, al Pirineu, sobretot occidental, amb una cota que aniria baixant cap als 1.600 metres.
I pel que fa a la mobilitat, com va el transport públic, Aina Ostrell?
Bon dia, el Regional Express provinent de Lleida acumula mitja hora de demora i no arribarà a Sants fins a les 9 tocades. I el Regional Express de Barcelona cap a Lleida també va tard i finalitzarà el seu recorregut passades les 10. A Barcelona ha normalitzat el servei a la línia 1 del metro després que un acte incívic a l'estació d'Espanya n'hagi alterat les freqüències de pas.
I pel que fa a les carreteres, equip viari, Mariluz García.
Bon dia, doncs una única incidència a la B30, a la calçada lateral de la P7. Hi ha hagut un accident a l'altura de Barberà del Vallès en sentit sud, direcció Tarragona, que talla un carril, provoca retencions a la mateixa B30, també a la carretera nacional 150 a Barberà del Vallès en totes dues direccions, i ja només queden petites retencions a la C58 a l'altura de Montcada, direcció Barcelona, i l'autovia A2 a Sant Feliu de Llobregat, també direcció d'entrada.
I de seguida avui al matí de Catalunya Ràdio, tertúlia especial per començar aquesta tornada, aquesta reentrea en aquest any 2025, amb Laia Tudela, amb Ramon Besa, també ens acompanyarà Joel Díaz, Emilio Pérez de Rozas i Carme Lloberes. Bon dia, Carme.
Ai, què? Com Carme? Bon sí, dia, aviam. És a dir, em fas aixecar...
Sí, a quina hora t'has llevat avui?
A les 7. A les 7 era fosc.
Catalunya, sí,
era
clar.
Fosc, a les 7 AM.
Però has arribat molt d'hora, t'he vist aquí entrant a la peixera molt d'hora.
Sempre ha d'haver-hi concentració abans del prepartit, diguem, saps? Però ho trobo fatalíssim. És a dir, a mi, mira, vols que et digui, a la porta se'n vagi el canyet, si m'ha de fer aixecar gaires vegades aquestes hores.
Sí. Emilio Pérez de Rozas, què tal? Bon dia, bon any.
Ai, calla.
Hola, què tal, Ricard, com estàs?
Ara en parlarem tot plegat i ara entrarem en tertúlia. No sé si...
Bon dia,
si senyor
Emilio.
Molt d'hora moltes vegades, però en tot cas, avui la premsa, i ara en parlarem, eh? Jaume Giró, per exemple, al diari Ara, aquestes últimes hores, deia que el cercle virtuós de Laporta es desfà, que el Barça és un club de broma que afebleix la imatge de Catalunya. O Joan Carlin, per exemple, deia que comparava Laporta amb Donald Trump. És a dir, estem en un moment en què, jo no sé si la premsa és un poder o no és un poder, que sempre va contra el Barça, tot això que diuen Emilio, però la sensació és que això ha fet la volta al mitjó. I veurem quines conseqüències té, perquè tampoc és que s'acabi aclarint si hi haurà moció de censura o no i si hi ha unió de l'oposició o no. Ni tampoc si Joan Laporta ara mateix té les eines per tirar endavant això o no. Però ara mateix la situació és, diguéssim, complexa, Emilio, no?
Bueno, los grupos de opinión que firmaron todos juntos la petición de que la dimitiese o diera un paso al lado, ya han decidido que no van a apoyar la moción de Jordi Farré porque...
No ho faran.
No lo harán.
Vale.
Primero, porque interpretan que no es la buena. Segundo, porque interpretan que está improvisada. Y tercero, y lo más importante, porque creen la mano, ven la mano de Laporta en ella, en un intento, que es muy difícil, por supuesto, en un intento de abortar la moción que preparan cautelosamente y mucho mejor hecha todos estos grupos de opinión juntos, ¿no? Entonces, se sabe que si una moción es frustrada y no sale, pues probablemente podría abortar la posibilidad de que en un año se pudiera presentar otra. Pero nadie cree que esto... Todo el mundo ve a Jordi Farré como... caballo de Troya como un submarino de Laporta y por tanto anoche decidieron que no piensan apoyar esta moción.
Bueno, doncs ara en parlarem, ara entrarem en tot això i entrarà també el Ramon Besa, l'Aia Tudel i el Joel Díaz. Farem una pausa de 3 minuts i ens hi posem.
Valen, doncs.
A la pàgina 3 del llibre del Benviure i diu que quan viatges, tant és si recorres 30, 500 o 10.000 quilòmetres, i tant és la destinació, el que compta, potser l'únic, és amb qui ho fas. Amb el cupó diari de l'ONCE pots guanyar fins a 500.000 euros de dilluns a dijous i practicar el benviure. Cupó diari de l'ONCE. Et toca benviure.
A tots els que jugueu a l'ONCE, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
012, la millor resposta. Has instal·lat plaques solars però no aconsegueixes tramitar-ne la subvenció? Vols pagar una sanció de trànsit i no saps com fer-ho? Necessites fer una gestió en línia però no tens ordinador? El 012 ofereix informació dels àmbits propis de la Generalitat.
saber l'estat dels tràmits, realitzar el pagament d'impostos o sancions, demanar cita per a les oficines d'atenció presencial o acompanyament en la tramitació digital, entre altres opcions. I ara, trucar al 012 és gratuït. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
La Venus no la van acceptar al principi, però crec que se'n va sortir molt bé. Va canviar el tenis completament.
La primera dona negra que guanyava un gran slam ens va sorprendre a tots. El tenis era un esport de blancs. I l'establishment del tenis no estava preparat per aquell canvi. El món no estava preparat per en Richard Williams.
Nits sense ficció, sobre la línia, la història de Richard Williams. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Moltes vegades sí que hi ha molts homes esforçant-se molt per aconseguir donar plaer. El que passa és que això no vol dir que en sàpiguen.
També crec que hi ha una habilitat mal entesa. Potser sí. Pensen que han de durar molt de temps i han d'estar com si fessin un forat a la paret.
Tenen una pressió i tenen...
És una imatge que m'ha vingut ara, sí. No sé per què.
Sí, sí, el taladrin.
Les dones i els dies, un programa que sempre arriba al fons de la qüestió.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre.
De dilluns a divendres a les dues, al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que passa.
Què més podem explicar a aquesta hora?
Doncs que una de les primeres reaccions després de l'aprovació...
I encara una cosa més de la informació internacional, perquè el govern francès...
I a les tres, la informació d'una altra manera.
Jo no volia fer cap comentari, però vas més casual.
He passat el matí a casa que el meu nen estava malalt. A dinar, sopa i arrebossada.
Era arrebossada per en Marcos, o l'ha comprat a la botiga ja arrebossada?
No. Arrebossada a casa. Són tiranies de ser pare.
Catalunya Migdia, de dues del migdia... 4 de la tarda a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació amb Òscar Fernández. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.